Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Avui l'informatiu cap de setmana posa el focus en un tipus de violència que normalment passa desapercebut. Segons dades d'UNICEF, el 75% dels menors han patit violència física, sexual o psicològica en qualque moment de la seva trajectòria esportiva. Aquest és un dels temes que es tracta aquí cap de setmana a la Fira de la Dona a Mallorca. En unes setmanes, l'Associació per a la Dona a l'Esport es reunirà amb el govern balear per reclamar una major formació pels treballadors del sector, tot per prevenir conductes inapropiades, abusives i delictives, com obliga teòricament la Llei Nacional de Protecció a la Infància. Parlarem de l'àmbit esportiu, però també de l'escolar, després d'haver conegut avui que l'Institut per a la Convivència i Èxit Escolar va activar 870 protocols per assetjament i 990 per risc autolític durant el passat curs a les Balears. Titulars. Tercer incendi en manco de 10 dies a l'antiga presó de Palma, ocupada per més d'un centenar de persones. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Els bombers de Palma han hagut de treure 4 persones que estaven atrapades al primer pis. Els veïnats asseguren tenir por, denuncien els nombrosos incidents i demanen que desallotgin la presó.
L'Ajuntament de Santa Eulària multa per 177.000 euros a la propietària d'un pis d'escanar que es llogava il·legalment a turistes.
La policia local va comprovar que el pis s'anunciava en portals digitals i que tenia una reserva.
La targeta sanitària no funciona aquest cap de setmana a causa del canvi de sistema en la recepta electrònica que du a terme l'IB Salut.
En els casos d'urgència, els metges fan receptes en paper. Pel que fa als pensionistes, hauran d'avançar els doblers dels medicaments a la farmàcia, però els podran recuperar.
Els esports del Mallorca, obligat a puntuar Balaïdos per sortir del descens davant un Celta reforçat per Europa. Joan Gabriel Bussà, bon dia.
Molt bon dia. En clau mallorquinista, Antonio Raillo està recuperat i disponible, mentre que Johan Mojica ha entrat a la convocatòria, però serà dubte fins a darrera hora. Per contra, no han entrat a la llista per lesió Toni Amorós-Asano, Maraix Kumbula i Jan Sales. El repte, esclar, sumar a Vigo per començar a deixar enrere el descens i obrir una nova etapa en aquest tram decisiu de temporada. L'U d'Eivissa vol confirmar la seva resurrecció amb una victòria clau demà al Camp del Terol. El Palma Futsal inicia també demà a Son Moix el camí cap a la Final Four europea, un duel que el podreu seguir per IB3 Ràdio i Televisió. I en voleibol, el Manacor posa a prova avui la seva ambició davant el líder, el Guaguas, i la Barca vol aprofitar la visita del COE per consolidar-se a la zona alta.
El sol predomina avui. Previsió del temps. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Després d'un bon grapat de dies marcat per la inestabilitat amb vent de mestral i aquest temporal marítim, avui iniciem un cap de setmana de tranquil·litat meteorològica, domini de l'anticicló que s'estendrà també durant els pròxims dies i que es tradueix amb el cel estirat a bona part del territori i amb el vent també més encalmat. Continua bufant de component oest, en conjunt ho fa fluix, amb una situació marítima més tranquil·la, tot i que és cert que al nord de les illes encara continuem en restes de forta maror, però anirà millorant la situació al llarg del cap de setmana. Quant a la temperatura, avui vespre han davallat les mínimes, fins i tot han fregat la gelada en alguns punts de l'interior de Mallorca, mentre que les màximes ara mateix es situen entre els 16 i els 20 graus. Demà esperam un ambient assolellat també a tot arreu, amb formació de qualque boira a primera hora del matí que ràpidament s'esveirà i en temperatures màximes que podrien pujar una mica més. Podríem arribar a tocar puntualment els 21 graus a punts de l'interior nord de Mallorca, superar també els 20 localment cap a l'interior d'Eivissa. El vent continuarà bufant de l'oest en conjunt fluix i amb la mà tranquil·la.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La protecció als menors enfront de les agressions és essencial en qualsevol context, també en el món esportiu. UNICEF calcula que un 75% han patit violència física, sexual o psicològica en qualque moment de la seva trajectòria esportiva. La Llei Nacional de Protecció a la Infància, anomenada l'OPIVI, obliga les entitats a garantir entorns segurs, implementar protocols i designar un delegat de protecció, però són una minoria els clubs i federacions que contemplen aquesta figura, sobretot per per desconeixement de la norma.
La normalització de la pressió que s'exerceix als esportistes és un exemple d'una actitud mantinguda en el temps que no s'ha corregit perquè s'entén com habitual. S'ha normalitzat. L'Associació per la Dona a l'Esport Professional lluita per revertir-ho. Per això reclamen eines per crear entorns segurs basats en els protocols de prevenció i actuació adaptats a cada esport i edat que contempla aquesta normativa. Marta Lliteras és la coordinadora de les Balears.
Que com sempre t'han entrenat així, amb aquesta exigència, aquesta pressió, i veus que realment només un 10% denuncien, perquè pensen que potser són ells que no donen la talla o que no estan a nivell dels altres companys o companyes de l'esport, i en el final això és el més difícil de detectar. Per això hem de posar eines tant per a nins i les nines que puguin entendre el que és en consentiment i el que no és en consentiment, el que està bé i el que està malament, o sobretot aquest benestar emocional.
És essencial crear la figura del delegat de protecció que pugui formar la resta de membres del club o del centre i a qui els menors puguin recórrer en cas de patir un episodi de violència, però la gran majoria desconeixen la llei que els protegeix des de 2023.
Però encara hi ha molt de desconeixements perquè me trobo encara conversacions amb entrenadors, entrenadores, preparadors físics, que tenen molt normalitzat la violència perquè pensen que només és un blau a la pell. No és realment que tu hagis pogut tractar malament en aquell nin, amb una exigència que no és adequada, fer-los competir nins i nines que potser te diuen que estan lesionats o fins on arribam per preu de guanyar una medalla o guanyar un partit.
El mes que ve, l'associació es reunirà amb la delegació de l'esport del govern per reclamar recursos per implementar la formació a tots els treballadors del món esportiu, des dels entrenadors, que són la cara més visible i directa de contacte amb els menors, però també la resta de tècnics, empleats i els esportistes i les seves famílies.
La prevenció de la violència en la infància i l'adolescència i la lluita per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit esportiu, que exerceix Marta Lliteras des de fa més de 15 anys, han estat reconegudes amb el premi en la categoria Impacte Social, un guardó atorgat a nit en el marc de la Fira de la Dona a Mallorca.
És una de les novetats d'aquesta segona edició, que se celebra aquest cap de setmana a l'antic Parc de Bombers de Cima, al polígon de Son Castelló de Palma. Una cita amb el clar esperit de crear un espai de referència del talent femení de l'illa que plega més d'un centenar de professionals i creadores. La seva directora, Míriam Nogueira, defineix així el seu esperit.
Que d'alguna manera tengan este enfoque, ¿no? Al final el enfoque que tenemos es que ellas sean protagonistas, ¿no? que puedan aprovechar este espacio para darse a conocer, desvirtualizarse, porque hay muchísimas emprendedoras que viven básicamente su plataforma, ¿no? Al exterior es internet, ¿no? Es el online y es una manera también de poder aglutinarlas en un único espacio.
A més de les paradetes d'una quinzena d'empreses, xerrades i taules rodones amb temàtica diversa, espai de gastronomia i zona infantil amb tallers, enguany s'estrena un espai dedicat a artistes i escriptores residents a l'illa que mostraran la seva feina. La Fira de la Dona de Mallorca està ubicada, com dèiem, a l'antic parc de bombers de Cima, al polígon de Son Castelló de Palma, i podeu anar-hi avui fins les 8 de cap vespre i demà de 10 a 4 del migdia. L'entrada té un preu simbòlic de 3 euros que es destinarà íntegrament a benefici d'Amics de la Infància.
I de l'entorn esportiu, a les aules, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar va activar 870 protocols per assetjament i 990 per risc autolític durant el passat curs a les Balears. Formen part de les més de 5.000 assessories i informacions en línia realitzades per Convivèxit, un volum sense precedents i que posa en relleu la consolidació d'un model de prevenció i benestar als centres escolars amb la figura dels psicòlegs com a element essencial. Ho exposa el director del programa, Antoni Vic.
Referent a la nova figura de psicòlegs en els centres educatius, les dades indiquen que s'han atès un total de 5.851 alumnes d'una edat mitjana de 14 anys i s'han fet 1.486 sessions de prevenció grupals. El 76% de l'alumnat reporta una millora de l'estat d'ànim després d'haver parlat amb aquesta figura i la valoració de la comunitat educativa no pot ser més positiva.
Els principals motius de consulta han estat la gestió de dol i de la mort a l'escola, la gestió i aplicació de protocols, el malestar emocional de l'alumnat o bé la gestió de l'aula.
Han començat parlant de la igualtat també en l'àmbit esportiu, mentre continua la lluita per la igualtat en el món laboral. El sindicat UGT denuncia que la bretxa salarial a les Balears s'ha incrementat per primera vegada des de la pandèmia, situant-se en el 8,6%. Segons el darrer informe del sindicat, que recull dades a 2023, el salari mitjà brut anual de les dones a les illes és de 26.620 euros. Són 2.493 euros manco que els homes.
UGT explica que és multifactorial. Les dones ocupen menys càrrecs directius, cobren manco complements, no fan tantes hores extres i tenen més reduccions de jornada que els homes. Per contrarrestar aquesta realitat, el sindicat posa de manifest la necessitat de seguir apujant el salari mínim interprofessional i de regular millor els contractes a temps parcial, que actualment penalitzen més a les dones. María José Cordero és la secretària de Polítiques Socials i Igualtat d'UGT.
Principalment són les dones per poder tenir cures de la seva família, dels majors i dels nens, les que agafen aquests contractes parcials per poder compaginar les dues coses. De la mateixa forma que són els homes els que agafen més hores extres. D'aquí ve la diferència de salari entre home i dona. Els homes fan més hores extres, no fan jornades parcials.
Fins i tot el sindicat constata que encara avui en determinades feines es demanen tasques específiques a les treballadores només pel fet de ser dona. La bretxa salarial a les Balears en de dia és la segona més baixa d'Espanya. L'explicació, però, és que a les Illes predomina el sector serveis, que es caracteritza per tenir salaris baixos.
I dels salaris a les pensions, perquè una cinquantena de pensionistes i ciutadans solidaritzats amb la seva causa s'han concentrat avui a Palma per reclamar la revalorització de les pensions, la pròrroga del bo social elèctric i la prohibició dels desnonaments i talls de subministrament a persones vulnerables.
Els convocants han mostrat així el seu rebuig al vot en contra del Congrés de la dreta i la centredreta per no estar d'acord amb que s'hagués de votar tot junt i no per separat. Asseguren que continuaran les mobilitzacions fins que el govern central aprovi el decret, justament a la seva totalitat. Dilluns, sense anar més lluny, es concentraran de nou a Ciutadella. Pep Juárez és portaveu del Moviment per la Defensa de les Pensions Públiques i Miquel Duran del Sindicat per l'Habitatge Palma.
El que han demostrat aquests partits de dreta i d'ultradreta, PP, Vox, Junts i UPN, és un exercici de que els importa molt poc la gent pobra i jo diria encara més un exercici de classisme i d'aporofòbia.
Era un poc lo mínim com ens podíem aferrar a nivell de protecció de famílies que no tenen alternativa habitacional i que són desnonades i ara és com ens quedem orfes d'això i tot.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Convocada una concentració avui a Baixa en memòria de la dona assassinada presumptament per la seva parella a Sarriguren, a Navarra. També hauria ferit la seva mare, segons fonts de la investigació, que per cert continua oberta. No hi havia denúncies prèvies ni figuraven en el sistema Biogen.
El jutge ha decretat secret de sumari i de moment, per tant, no coneixen més detalls del cas. L'Ajuntament ha celebrat una reunió de la Junta de Portaveus urgent aquest matí en què s'ha aprovat una declaració institucional de condemna dels fets. La batllessa de Sarriguren, Sorinya Pernyes, en declaracions al canal 24 hores de televisió espanyola.
Esta condena siempre se puede reforzar muy, muy fácil. Al final, todo tipo de violencia contra la mujer, o sea, es un hecho que tenemos hoy en la realidad y sigue ocurriendo. Esta semana ya hemos visto que hay más de 4 sucesos por asesinato a nivel nacional y no puede pasar esto más. Tenemos que hacer algo desde las instituciones urgentemente, ni una más.
2 menors i 10 dones han estat assassinades en suposats crims masclistes. Enguany, 6 d'elles comptaven amb denúncies prèvies contra els suposats autors. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Tornant a les Illes, tercer incendi en manco de 10 dies a l'ocupada antiga presó de Palma, on viu més d'un centenar de persones. Aquesta vegada les flames han començat a la part exterior de l'edifici i han cremat un caramull d'escombraries acumulades.
Els bombers de Palma han hagut de treure 4 persones que estaven atrapades al primer pis d'un dels edificis del complex penitenciari i han hagut de menester 2 hores per apagar les flames. Els veïnats diuen que estan farts d'incidents com el d'aquesta matinada i d'altres que fan que no se sentin segurs. N'hi ha que relaten que han avançat l'hora d'anar a tirar els fems als contenidors i no volen sortir de nit per temor a alguns dels habitants d'aquesta antiga presó. Demanen el desallotjament complet i endur-se'n la gent a una altra banda per després esbocar l'edifici.
Claro que es preocupante, porque son daños lo que hace.
Hay uno que siempre mete follón ahí dentro, hay uno.
Nosotros que solemos venir por la mañana, siempre hay música, siempre hay cosas.
Sé que hay mucha gente viviendo ahí dentro y algún día pasará una desgracia.
Al final todo esto nos está repercutiendo también en salud. Aparte de la violencia y demás que hay, todo esto es salud y constantemente incendios, peleas, navajadas. Y policía, bomberos, que cada día esté pasando la policía, los bomberos por debajo de tu casa.
Ha passat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa un home detingut a Eivissa per la Policia Nacional. L'home l'hauria apunyalat, una altra persona, a l'altura del cor, en una agressió recent, segons els investigadors.
L'atac es va produir a les portes d'un comerç de Vila, on l'agressor esperava la víctima arran d'una baralla sentimental. L'autor va fugir del lloc, però va ser localitzat l'endemà i després d'una persecució policial va ser detingut.
I l'Ajuntament de Santa Eulària ha imposat una multa de més de 177.000 euros a la propietària d'un pis d'escanar que el llogava turísticament. La sanció s'ha acordat en la Junta de Govern després d'estudiar les evidències d'un canvi d'ús de residencial a turístic no autoritzat.
Entre altres, la policia local va aixecar acte el juny passat constant que el pis, situat a l'avinguda de Punt Arabí d'aquest nucli turístic, s'estava comercialitzant a través de portals digitals i també es va verificar que tenia, de fet, una reserva per allotjar-s'hi durant 4 dies a l'estiu. Les normes subsidiàries de Santa Eulària prohibeixen expressament l'ús residencial turístic als edificis plurifamiliars, una infracció que se sanciona amb multa del 75% del valor del pis, en aquest cas, frega els 200.000 euros.
Dues i 16 minuts, la regulació Formentera Eco repetirà el sostre de vehicles de 2025 per aquesta temporada turística. Així ho ha decidit el Consell d'Entitats de l'illa, que, tot i la resolució, considera que s'hauria de reduir el nombre de cotxes i motos a l'estiu. Regina Mallans.
Mantenir el sostre de vehicles de 2025 o augmentar-lo en 68 vehicles i regular l'entrada tenint en compte les etiquetes mediambientals eren les dues opcions entre les quals podia escollir el Consell d'Entitats. 22 de les 28 associacions que hi participaren a nit consideren que és millor mantenir la regulació de 2025, una proposta que va sorgir en les reunions sectorials de mobilitat, a les quals no varen assistir totes les associacions i que va ser motiu de protesta. Sentim a Sergi Navarro, de l'Obra Cultural Balear.
Mostrar el nostre descontent per aquesta manera de fer participació que, com nosaltres varen dir, creiem que és selectiva.
Moltes associacions demanaven reduir el nombre de vehicles, com explica Nacuca Pérez, de la BIF.
Hi ha així una reducció del número de cotxes que circulen, perquè Formentera Eco va néixer en aquest sentit.
Una petició que no va quedar recollida en cap de les opcions. Sentim a la consellera insular de Mobilitat, Verònica Castelló.
Ha disminuït el tràfic rodat des del 2025, si mirem cap enrere comparant el trànsit que hi havia el 2019, han baixat un 6,6%.
L'opció escollida s'elevarà ara al ple per l'aprovació definitiva.
I també vos ho hem destacat a la portada, la targeta sanitària no funciona aquest cap de setmana a causa del canvi de sistema en la recepta electrònica que du a terme l'IBE Salut. En els casos d'urgències, la prescripció de medicaments està garantida. Els metges tenen ordre d'expedir les receptes en paper perquè els pacients puguin obtenir la medicació necessària. En els casos de pensionistes que no paguen els medicaments, hauran d'avançar els dobbers, però podran demanar-ne el reintegrament. En la resta de casos, caldrà esperar a retirar els medicaments a partir d'aquest dilluns.
El canvi que es fa aquest cap de setmana serveix per introduir diverses millores que els pacients en matèria d'interoperabilitat, així com en relació amb la qualitat, la seguretat i l'eficiència del procés de prescripció de medicaments. El nou sistema de recepta electrònica es diu Sigma. Es tracta d'una aplicació web que integra la gestió unificada del tractament ambulatori del pacient. S'hi tindrà accés des de tots els nivells assistencials i d'aquesta manera es garantirà la continuïtat dels tractaments, tant des de l'atenció primària com des de l'hospitalària i la sociosanitària.
Informatiu migdia.
En clau estatal, l'Esquerra Nacional ha presentat avui un nou projecte en comú. És la renovació de l'aliança del moviment Sumar, Izquierda Unida, Comuns i Más Madrid per a les pròximes eleccions generals.
Una etapa més ambiciosa, diuen, que han batejat amb el lema Una passa endavant. Tot i que en principi està previst elegir un nom nou, de moment no ha transcendit. L'acte d'avui ha estat una posada en escena de les bases d'aquest nou projecte que ha definit així Lara Hernández de Sumar.
És un projecte transformador que no va a ser solo electoral, una alianza democrática de izquierda no ideológica. No ideológica, sino plural, abierta, pegada al territorio, democrática en su funcionamiento, participada también, por supuesto que sí, participada más allá incluso de las estructuras partidarias.
Més coses, emotiu i reivindicatiu homenatge al poble gitano avui a la Moncloa, que commemora el 600 aniversari de la seva arribada a Espanya.
A la cerimònia, que ha comptat en la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'han entregat distincions a activistes i artistes que han destacat la història de persecució i lluita per la dignitat d'aquesta ètnia al país. Una història de resistència, ha dit el cap de l'executiu central, que s'ha compromès a lluitar contra els estereotips i els discursos d'odi contra aquest poble.
Quiero decirle a quienes los promueven, los amparan y los difunden que siempre nos van a tener enfrente, porque estamos del lado de la convivencia, de la coexistencia y, como aquí se ha dicho antes, de la libertad y, ¿por qué no decirlo?, del amor, también del amor. Y que vamos a combatirlo con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho en nombre de quienes la sufrieron en el pasado para que nadie la vuelva a sufrir esa persecución en el futuro.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Amb rotlles amples per ballar, sense sampantes per estar a primera línia i amb una plaça de l'Ajuntament de mig omplir. És com es va viure Sant Antoni a Artà l'any 1990 i que sentim de fons. Un record que a partir d'avui es pot reviure a la web Artà en Festa, creada pel fotògraf i documentalista Agustí Torres.
Un catàleg amb una trentena de vídeos enregistrats per l'artanenc i el seu pare, també fotògraf de professió, des de finals dels anys 1960 i fins a l'actualitat. Antigues pel·lícules que mostren festes populars del poble i que encara perduren, però també altres celebracions o moments de trobada i germanor.
Coses sobretot que va filmar amb un pare en els anys 60, que hi ha altres esdeveniments que no són a lo millor tan obertament públics, però que sí que la majoria de gent feia, com puguin ser unes matances de principis dels anys 60, una arribada dels Reis de l'any 64-65 també, i una trobada, diríem, de companyerisme quan se construïa la residència de la colònia de Sant Pere. O sigui, hi ha petits esdeveniments no tan populars i no tan coneguts.
Petites joies de la cultura popular, en diu l'autor, que ara romandran a l'abast gratuït de tot el públic. Mostres inèdites i entranyables per compartir.
Fent documentals, moltes vegades m'ho he donat en compte de que traïm temes, a lo millor 10-20 anys més tard, perquè la gent que m'ho hagués pogut contar ja no hi són. I crec que aquesta és una oportunitat fantàstica perquè els padrins puguin anar contant en els nets el que encara poden veure a la pantalla. Ara que encara hi són, tindran mil coses que contar veient junts aquestes cintes amb els seus nets.
La presentació de la web artanfesta.cat és avui a les 7:30 de l'hora baixa al Teatre d'Artà, però ja hi podeu pegar una ullada i fer un viatge al passat des de la vostra pantalla.
2:22, feim una petita pausa i tot d'una arriba Joan Gabriel Bausà amb tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bausà.
Informació esportiva i Vetres Ràdio. Aquest diumenge el Real Mallorca visita el Celta de Vigo Balaïdos amb la necessitat imperiosa de puntuar per abandonar les places de descens. Els vermells afronten el duel conscients que no poden deixar escapar més oportunitats si volen reaccionar a la classificació. Només han guanyat un partit fora de casa en el caduny de Lliga. És Yago Arrasate, entrenador del Mallorca.
No podemos empezar aquí a hacer números y los partidos de casa fuera. Cada partido es una oportunidad. Ahora mismo el más importante es mañana y tenemos que ir a ganar mañana, pero está claro que el equipo tiene que dar un paso al frente fuera de casa porque de momento no lo estamos haciendo bien.
No encaixar gols es el objetivo a assolir a curt termini.
El trabajo defensivo es el trabajo de todos. Es verdad que hay números que cantan para mal porque llevamos 24 jornadas y 25 goles en contra en los primeros tiempos, que eso no puede ser. Los números de los segundos tiempos están bien o bueno, se pueden aceptar, pero lo del primer tiempo no. Entonces hay que poner remedio a eso.
El conjunt gallec arriba reforçat després de la seva victòria europea contra el PAOK, un triomf que, tot i l'eufòria, també ha deixat un desgast físic important per l'esforç entre setmana. Arrasate.
No, a ver, creo que no, porque lo han hecho muchas veces. O sea, cuando han ido de semana a semana también rota mucho. Es verdad que cuando juegas jueves, llegas el viernes, no es seguramente el mejor escenario para preparar un partido, pero ellos vienen de una victoria que les ha dado moral. Mañana, no sé, pero si hacen cambios también entrará gente que lleva ya minutos y que lo está haciendo bien porque tiene gente para elegir y en ese aspecto yo espero un partido complicado. Ojalá estén despistados, pero no creo.
En clau mallorquinista, Antonio Raillo està recuperat i disponible, mentre que Johan Mojica ha entrat a la convocatòria, però serà dubte fins a darrera hora. Per contra, no han entrat a la llista per lesió Takumasano, Maresh Kumbula i Jan Sales. L'entrenador del Mallorca ha parlat del rival del Celta de Vigo i Claudio Giraldez, entrenador del Celta, ha assegurat que el Mallorca no acabarà en posicions de descens.
És un poco ser un equipo también flexible, completo. Vamos a enfrentarnos a un rival que maneja diferentes estructuras, que durante el partido también es capaz de cambiar y nos tenemos que adaptar a eso también y por eso pues bueno, necesitamos un equipo que pueda hacer varias cosas.
Es un rival con unas fortalezas muy específicas, creo que en situaciones de centro remate, de balón parado, de uno para uno en el lado izquierdo, el pasillo izquierdo, es uno de los mejores equipos de la competición, que no está teniendo los resultados que le gustaría, evidentemente, que está ahora mismo metido en posiciones de descenso, que entiendo que no va a acabar ahí, con un entrenador con muchos recursos, que nos puede jugar y defender en cualquier altura, con sistemas distintos.
El repte és clar, sumar a Vigo per començar a deixar enrere el descens. Aquest Celta Mallorca el podreu seguir demà a IB3 Ràdio. I també té un partit clau, la U d'Eivissa, que també juga demà. El Blaucel visita en el camp del Terol amb l'objectiu de confirmar la millora de l'equip, també lluny de Can Misses. La resurrecció de l'Eivissa aquest 2026 és una realitat, amb 3 victòries consecutives a casa, però ara necessita sumar a domicili per impulsar-se definitivament cap a la zona alta. La plantilla ha fet avui la darrera sessió abans del viatge, amb l'única absència del lesionat Eric Montjonell. El Terol és 8è classificat i presenta una dada curiosa. El segle XXI no ha perdut cap dels 13 enfrontaments contra equips pitiusos. Demà trencar aquest malefici deixarà el de Miguel Álvarez a tocar les places de play-off. Per altra banda, 24a jornada del grup tercer de la segona federació amb 2 derbis mallorquins capdals que es disputen demà diumenge a les 12 del migdia i que tindran un seguiment especial al programa Esports 3 en Joc. El focus principal estarà posat al municipal de Sa Pobla, on la UD Poblense rebrà a l'Atlètic Balears. A la prèvia han analitzat el partit l'entrenador del Poblense, Òscar Troya, i l'entrenador blanquiblau, Luis Blanco.
Hi ha un derbi especial, un derbi en estas circunstancias, pues no lo podíamos imaginar. Entonces, pues hay que vivirlo, como te decía antes, disfrutarlo, competirlo y ganarlo.
Aquí ya conseguimos ganarlo, era nuestro contexto, hicimos las cosas bien, ellos nos pusieron muchos aprietos. Jo siento que para ganar allí tenemos que hacerlo mejor que en el partido de ida.
I a la mateixa hora, Sa Plana es viurà un altre duel dramàtic. A la part baixa, l'Andratx s'enfrontarà al Porrera. Es completarà la jornada de diumenge el partit entre la Societat Esportiva Eivissa i el Sant Andreu, també a les 12. I demà juguen els quarts de final de la Lliga de Campions amb el partit d'anada a Sant Moix. L'eliminatòria es disputarà a doble enfrontament amb la tornada prevista divendres 6 de març a Riga. L'objectiu de l'Illes Balears per al futsal és encarrilar l'eliminatòria a casa i viatjar amb garanties per lluitar per una plaça a la Final Four. A la prèvia ha parlat el golejador de l'equip, Fabinho, que ha destacat la importància de fer un partit complet davant l'afició.
El partit va ser molt difícil, molt dur. Com ha dit Ovalle, hi ha molts jugadors ahí que també estan acostumbrats a jugar partits així perquè estão na seleção de Argentina, de Letônia, de Portugal. Então, temos que nos preparar bem para fazer nosso jogo.
Un partit que el podreu seguir per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I a la Copa del Rei del Bàsquet, avui Sergi Llull i el Real Madrid es juguen un bitllet per a la gran final davant l'anfitrió, el València Bàsquet. Ahir el Barça va ser el darrer equip en classificar-se per a les semifinals després de superar l'UQAM Múrcia.